Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Des de Ràdio Valira estem a la cadena Pirenaica dijous sant, eh? Com dirà el Ricky d'aquí un moment, que sí que ho diràs. Bona tarda.
Bona tarda. Hola, hola, Candela. Hola, hola a tots els amics i amigues que esteu escoltant la cadena Pirenaica. Avui és dijous sant, efectivament. Avui es commemora el Sant Sopar.
Ah, sí. Sí, sí.
Avui és el dia del Sant Sofà. Sí, Sant Sofà. Hi ha molta gent que la Setmana Santa la dedica al Sant Sofà. Mira, veus, sense voler hem parit una història. El Sant Sofà. Hi ha molta, molta, molta gent, doncs, que això, escolta, descansa. I proves perquè descansi n'hi donarem. Sobretot sí? Si t'agrada la tele i t'agraden les pel·lícules religioses. Dues coses importants.
Dues coses.
Dues. La primera, avui, a la matinada, la famosa madrugà de Sevilla. Macarena, l'Esperanza de Triana...
No els hi plourà? No sé com ho tenen el temps
no
allà baix.
No sé com ho tenen, no ho sé. Ui. I ara no tenim per aquí el d'allò, l'home del temps.
Home, però ens diu el temps d'Andorra. Saps què vull dir?
Sí, però clar, que igual Andorra plou, però vés a saber...
Però això et dic, ell ens diu el temps d'aquí.
Ja, però clar, vés a saber quin temps...
El que no els hi plogui, perquè escolta, ho esperen tot l'any.
Tot l'any.
Em sap greu.
Tot l'any. Bé, això per una banda i després... romper la hora, no, Íjar?
Ah, sí.
Que, per cert, a la cadena, en aquest cas Tele Aragón, es pot veure la de la Puebla d'Íjar, que està al costat, i la de Calanda, el poble del Bunyuel.
I dels préssecs.
I de les presquilles, com diuen ells.
Que bones.
Sí, que bones, són bones, són bones. Bé.
Molt bé.
Doncs res, senyores i senyors, hem preparat avui, a banda de, després de parlar de psicologia...
Amb la Laura de Llarès.
Correcte. Hem preparat una mica el menú per tots aquells que volen celebrar el Sant Sofà a casa, doncs per... Doncs les pel·lícules religioses de Setmana Santa que fan a les televisions, en aquest cas són...
Ràdio Televisió Espanyola.
13.
Paramount Network.
Exacte. De moment aquestes.
Mm,
de moment
bé.
Perquè, vull dir, tampoc són les que més hi dediquen el temps a fer aquest tipus de pel·lícules.
Aquest dijous sant ja hauran començat... Esther i el rei a 13.
Sí.
També a la primera, Ben-Hur. I a la nit, a Paramount Network, La vida de Brian, a les 22:25. Per demà divendres, Ursus, el terror de la Kirguixes. Això és de Setmana Santa.
Sí, 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 es veu que sí.
Bon dia.
Sí, sí.
També podreu veure Santa Bàrbara.
A 13.
Una història que comenzó hace 2.000 años. A 13 també,
Sí.
La passió de Cristo.
No veuré pas. A les 10 de la nit, a 13 també. I per si
la Bíblia, Jeremies.
A 13 també, a les 12:35 de la matinada.
I encara estigui més desperta, a les 4 podrà veure, o sempre pots fer allò, tu has perdut, i pots tirar endarrere, eh?
Correcte.
Juan 23, el papa de la paz.
Això mateix. El dissabte, Sant Pedro, a les 10:50, 13.
Sodoma i Gomorra, a 13.
Rei de Reyes.
Home.
Aquesta no pot faltar, tampoc.
Una d'Espanyola, a la primera de Televisió Espanyola, a les 6. Los Jueves, Milagro.
Sí. En busca de la tumba de Cristo.
Ah, a 13.
A 13 també, com podeu anar observant, 13.
Home,
que és la,
com ha de ser, no?
És la cadena dels capellans. Doncs aleshores són els que, evidentment, doncs, tenen, a banda de processons i de tot
sí,
el
sí,
que...
Sí, esclar, vull dir, sí, sí. A veure.
Bueno, i també José, que era el pare de Jesucrist, a les 2 de la matinada també a 13.
I pel que fa al diumenge, que és diumenge de resurrecció, David i Betsabé...
Sí, Jesús de Nazaret...
Sisplau, la túnica sagrada...
No podia faltar tampoc. i la Espada i la Cruz. També totes elles a Trece, que com ja diem, doncs, és qui més dedica doncs, a fer pel·lícules d'aquestes característiques a la cadena.
Abans era la 1, clar, perquè només hi havia aquella.
Sí, 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 que encara en fa alguna i, bueno, i després, bueno, totes les, diguem-ne, cadenes...
A Netflix també?
No,
això
sé
no
si
ho ha mirat, no, ella ha mirat,
no,
només.
No, he fet un Google i he posat pel·lícules de Setmana Santa en televisió i aleshores aquí tenim el tema, no? Ja està, vull dir, no... Tampoc no cal... Diguem-ne que no és periodisme d'investigació.
No,
és un... Això, no és periodisme ni res.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
De nou l'espai Ànima amb la psicòloga Laura Dallarès. Benvinguda, Laura, gràcies per estar amb nosaltres.
Què tal, com estem? Gràcies a vosaltres.
Vinga, avui anem a parlar d'una teràpia que no sé, suposo que deu tenir ja el seu temps o sí. És innovadora?
Aviam, dintre de lo que seria el món de la psicoteràpia és bastant jove, però sí, va ser descoberta a finals dels anys 80, és a dir, que ja té alguns anyets. És potser una de les teràpies psicològiques més famoses, entre cometes, o de la que més gent està sentint a parlar ara mateix, i per això, jo de fet fins i tot l'he vist circular pel TikTok a vegades.
Ui.
Eh? Ui. Estem parlant de l'MDR.
MDR, vinga.
Sí. És en català, la podríem dir, que és desensibilització i reprocessament per mitjà dels moviments oculars.
Uau, això ens ho hauràs d'anar desgranant, eh? Ens ho hauràs d'anar desgranant.
Sí, és més senzill del que sembla, eh?
Vinga, doncs.
Fem una miqueta d'història. Aquesta teràpia la va descobrir Francine Shapiro, com us deia, a finals dels anys 80, i és una psicoteràpia que té una història bastant curiosa, perquè normalment, quan hi ha un mètode terapèutic que sorgeix, sol fer-ho des d'una teoria. Uh-huh. És a dir, que hi ha una teoria que diu doncs, que si tu fas X, succeeix Y, i a partir d'aquí anem enllaçant i tenim un mètode. En el cas de l'MDR, no va funcionar així, sinó que aquesta senyora, la doctora Shapiro, doncs estava un dia passejant per un parc, estava bastant preocupada, estava capficada, no?, en els seus pensaments, i de cop i volta es va començar a adonar que aquests pensaments anaven perdent força. I es va fixar, va observar, aviam què era el que estava fent que aquells pensaments perdessin molta força. Pensaments negatius, pensaments d'angoixa, preocupacions.
Sí.
I aleshores... va veure que estava fent moviments amb els ulls, de dreta a esquerra. I va començar a investigar, ella ja estava investigant un altre mètode, que era la desensibilització sistemàtica, de Wolf. És un mètode a través del qual els pacients doncs, s'imaginen allò que els causa angoixa, però des d'un estat de relaxació. Llavors, la teoria, com dèiem, el que diu és que quan tu estàs relaxat no pots estar nerviós. Per tant, com són dues respostes incompatibles, allò que t'angoixa va perdent força. I ella estava investigant en aquest mètode i va començar a investigar sobre el moviment ocular, el moviment de dreta a esquerra dels ulls, i aquests records traumàtics, a veure si també disminuïa l'ansietat. I va trobar que, efectivament, això succeïa així.
Caram.
Després, aquest mètode s'ha anat investigant molt més, i, de fet, avui dia el tenim reconegut per l'OMS i també per la guia NICE, que és una guia que dictamina, no?, quins tractaments psicològics són efectius per quin tipus de trastorn. De moment només el tenim reconegut per l'estrès posttraumàtic, tot i que s'utilitza per tractar altres coses. L'estrès posttraumàtic ja sabeu que és quan jo tinc un accident molt fort, un esdeveniment vital que em marque, no?, que posa en risc la meva vida o que sóc testimoni d'un accident o d'una agressió que posa en risc la vida d'un altre, doncs començo a tenir números per poder desenvolupar aquest tipus de quadre clínic. Aquest quadre clínic el que fa és que s'experimenti molt malestar, que hi hagi molta ansietat, que estigui parant atenció a tot. Estic com amb resposta de sobresalt la major part del dia. Puc tenir imatges intrusives, que són aquells records respecte a allò que ha passat. Les tinc com molt marcades, malsons, en fi. Torno a experimentar novament el que ha succeït o també ho puc oblidar. Pot ser que tingui problemes per recordar detalls del que ha succeït. Tot això, com veieu, té molt a veure amb la memòria. I, de fet, per entendre com funciona l'EMDR i què és exactament aquesta teràpia, en què consisteix, primer hem d'entendre una miqueta com funciona la memòria. La doctora Shapiro el que ens explicava és que cadascun de nosaltres té un sistema innat. Neixem amb un sistema de memòria innat que el que fa és emmagatzemar totes aquelles experiències que anem vivint en el nostre dia a dia. Què passa, doncs, per exemple, quan ens deixa una parella, quan tenim una ruptura sentimental, no? Posarem en marxa tota una sèrie d'estratègies per intentar sortir d'aquell moment que entenem que no és un moment agradable, no? Per exemple, una estratègia podria ser, doncs, quedar amb amics, fer sopars amb amics, per allò de prendre una mica l'aire, desvergir-se, no? Si aquestes estratègies ens han funcionat, quan ens torni a passar quelcom similar, és molt possible que les tornem a posar en marxa.
Clar.
Perquè, bueno, així ho ha memoritzat el nostre sistema.
Uh-huh.
Però què passa en el cas d'una cosa molt forta, d'un esdeveniment vital molt fort, com parlàvem abans, o, per exemple, com una violació. Posem per cas que hem estat víctimes d'una violació. El nostre sistema es satura perquè aquella informació té una càrrega emocional molt alta i aquella experiència no es processa a dintre del sistema. De tal manera que quan torni a passar quelcom similar, per exemple, doncs, si seguim amb l'exemple de la violació, aquesta persona ara té relacions íntimes però consentides amb algú que ja ha triat,
és molt probable
que tingui problemes per tenir aquestes relacions íntimes, perquè el cos reaccionarà exactament igual que quan va patir aquella violació. I com veieu aquí, sí que ja és una resposta que és completament desproporcionada, no?
Uh-huh.
I aleshores com ho tractem això? Doncs amb l'EMDR. Això succeeix perquè hi ha una memòria bloquejada. Hi ha una memòria que el sistema no ha processat i, per tant, responem tal com ho vam fer en aquell moment del passat en què estàvem en perill. Com funciona l'EMDR?
A veure.
Doncs a l'EMDR el que anem a buscar és aquella memòria. Per tant, aquest és el primer punt per la gent que s'estigui plantejant fer EMDR. És necessari anar en aquell record traumàtic, és a dir, que en certa manera estarem exposats una altra vegada a recordar allò que va passar, per poder anar desensibilitzant. Demanarem als pacients que pensin en aquella imatge traumàtica i mentre ho fan anirem estimulant des de la dreta cap a l'esquerra, i això es pot fer tant amb els ulls, seguint els dits del terapeuta que us ho estigui fent, com també a través del tapping, que són petits cops al cos, normalment es fa als genolls o a les mans, o també a través de l'oïda, perquè hi ha moltíssimes persones que processen molt millor a través dels sons, que són sons, doncs, un sona a la dreta, després a l'esquerra, i es van alternant.
Sí.
Tot això mentre mantenim aquella imatge traumàtica en ment.
O sigui, tu, el pacient o la pacient ha d'estar enfocat o ha d'estar imaginant-se el que va succeir?
Clar, sí. Val. Què ens passa aquí? Com t'he dit abans, hi ha vegades que el record és molt nítid, és molt clar, o fins i tot tenim una imatge ja definida perquè tenim malsons o tenim imatges que ens van perseguint al llarg del dia, i altres vegades que és tot el contrari, que la persona no recordarà.
Clar, ostres, quan, això...
Clar, quan això succeeix, la persona no recorda, però el cos sí. Llavors ens centrarem en sensacions. Lo bo d'aquesta teràpia és que entra a través de diferents canals. Podem entrar a través d'una imatge que tinguem gravada, o també podem entrar a través d'una sensació que s'hagi quedat gravada en el cos, o a través d'algun record auditiu. Es pot entrar per diferents llocs, fins i tot per olors.
Mm-hmm.
Fins i tot per olors. Què fa que l'EMDR funcioni? Aquesta és el gran dubte. Així com altres teràpies han demostrat tenir uns mecanismes que podem dir és el mecanisme A o és el mecanisme B, amb l'EMDR no tenim aquesta sort de moment. però sí que hi han tres hipòtesis que han anat guanyant, bueno, n'hi ha més de tres, però jo n'he recapitulat tres que em sembla que són les que més forts s'han anat guanyant durant els últims anys. La primera seria que quan nosaltres fem aquest moviment dels ulls o quan se'ns està estimulant a dreta i esquerra del cos, el que fem és reproduir els moviments de la fase REM, que la fase REM és una fase que succeeix mentre dormim i que es creu que és durant aquesta fase en la que nosaltres integrem totes aquelles experiències que han anat passant durant el dia. Per tant, al reproduir aquests moviments, el que facilitaríem és l'entrada dintre del nostre sistema de memòria i poder adaptar aquell record, anava a dir xungo, de manera que es converteixi en un record adaptatiu.
I això pot durar molt, no? Pot durar molt, aquest tractament?
Depèn de la persona.
Clar.
Aquí sí que depèn de la persona. El protocol com a tal consta de 8 fases, però depèn del temps que tardi la persona a poder processar i depèn també de quants records associats hi hagin, perquè aquí, quan estirem el primer fil de llana de la bola, no? Doncs la bola se'ns pot començar a fer petita o podem començar a sorgir moltes coses associades que s'han d'anar tractant poquet a poquet. Per tant, sí que depèn de cadascú. També hi ha gent que processa molt més ràpid que altres persones. Vull dir que això de la psicologia és un món i dintre de la memòria és un altre món.
Sí, totalment.
Una altra teoria que tenim a l'MDR que ens ha guanyat força durant els últims anys és la teoria del traspàs d'informació entre els hemisferis. Vosaltres sabeu que el nostre cervell està dividit en dos, que hi ha l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerre. Dintre de l'hemisferi esquerre, el que tindríem guardat són memòries, són com petites històries. Són memòries que tenen un sentit, que, dels quals en som conscients, que han sigut processades correctament. I dintre de l'hemisferi dret tindríem tot el contrari. Tindríem petits trossets de memòria completament deslligats que no tindrien sentit. I dintre d'aquest hemisferi tindríem les memòries aquestes traumàtiques, no? Doncs al fer aquesta estimulació, les memòries anirien passant d'hemisferi dret a esquerra i anirien agafant una narració i, per tant, un sentit.
Que fort, no?
Sí, és una teràpia
és
que
curiós,
és molt curiosa,
no? Sí.
I que acumula bastants bons resultats.
És el que anava a preguntar. És efectiva, aquesta teràpia?
Sí, té molts bons resultats. Sobretot els ha provat amb el que parlava abans, amb l'estrès posttraumàtic, però també està començant a provar-los amb fòbies, per exemple. Perquè dintre de les fòbies sabem que cada cop que ens trobem amb allò que ens fa por, doncs en certa manera també tenim un trauma.
Sí, clar.
I per tant també comença a donar molt bons resultats amb fòbies. Sí.
Bueno, doncs escolta, tu has posat en pràctica això amb algun pacient, ja?
Sí. De fet, MDR bueno, és una teràpia de tercera generació, que això no ho he dit. Per tant, és de les
més noves,
de la
no?
Sí, de la tercera onada. Uh-huh. I s'estudia en diversos llocs. Hi ha formacions molt específiques sobre MDR que es fan amb associacions. I hi ha cursets molt específics on s'ensenyen a tractar diferents temes. O sigui, hi ha temes que són com més genèrics, MDR està molt encarat, com us deia ara, no?, al trauma, però sé que també s'està aplicant amb teràpia de parella, per exemple, i que té molt bons resultats també. Vull dir que només falta que descobreixin quin mecanisme, si no tots, perquè jo crec que aquestes hipòtesis tenen bastant sentit, però aviam quin és el mecanisme que pot fer que s'expliquin aquests resultats. Ja. La majoria d'estudis que hi ha indiquen bons resultats, però sí que és veritat que falta la part teòrica per sota, perquè, com us deia, va néixer completament de l'atzar.
Clar,
la història no pot ser més curiosa.
Però moltes coses a la vida no han sigut descobertes així, a la tum-tum, no?, sense buscar un resultat.
Sí. Jo penso que en el cas de Shapiro vam tenir la immensa sort de que, com ella ja estava investigant, ja era una persona que estava molt acostumada a observar. I, per tant, en aquell moment el que va fer va ser ni més ni menys que això, de dir, ostres, què ha canviat, no?, en aquest quart d'hora de passeig, què estic fent? Què estic fent perquè això rebaixi? I vam tenir la immensa sort de que es va fixar en què eren els moviments oculars.
Sí, sí, sí. Una cosa, Laura, quan es decideix amb una o amb un pacient aplicar-li aquest tipus de teràpia? Això és el facultatiu o la facultativa,
clar,
no?
Clar, depèn molt del tipus de problemàtica, del tipus de temps que vulgui dedicar-hi també al pacient. Mm. Per exemple, hi ha una altra teràpia que també funciona molt bé, tot i que és de segona onada, que és la teràpia racional emotiva d'Albert Ellis. És una teràpia molt breu, que va directament a un problema en concret. Doncs hi ha pacients que diuen, no, és que jo vull treballar amb...
Sí.
No sé, la vergonya parlar en públic, però amb aquesta situació concreta i pues, podem anar molt més breu. MDR no seria una teràpia breu. MDR és una teràpia bastant llarga, és dura. Alguns pacients, la majoria de pacients prefereixen fer MDR en lloc de fer exposició perquè, evidentment, no estem exposats a allò que ens espanta de forma tan directa, però sí que és dura perquè hi ha una sèrie d'efectes secundaris, com per exemple... recuperar memòries que teníem enterrades.
Clar. I tot, fins i tot torna a remoure, no? Clar.
Memòries de les quals n'érem desconeixedors. Sí, hi ha hagut casos on s'han recuperat memòries preverbals, és a dir, abans dels 2 anys.
Bon dia.
Sí, sí, i que després, contrastant amb la família et diu, ostres, sí, li va passar això. Vull dir que és una teràpia que treballa a nivells molt profuns i que pot ser temporalment desagradable. Però temporalment desagradable en el sentit de que podem tenir recuperació de records que no teníem ganes de recuperar, malsons també, o imatges o frases que ens poden anar venint a la ment quan estem fent teràpia. Per això és tan i tan important anar amb gent que estigui ben formada.
Sí, esclar.
Per què? Perquè quan estiguem tocant aquestes coses que són tan profundes i que ens marquen tant, si nosaltres... ens quedem emocionalment molt encesos, necessitem algú que sàpiga rebaixar-nos. No podem marxar d'un despatx amb tota l'olla oberta, no? I també sabent si podem obrir o no aquella olla.
Sí, esclar, és que s'ha una mica amb peus de plom, no?
Exacte, exacte. Sí, sí, quan ja veiem que la problemàtica ha sigut molt i molt greu, que hi ha hagut agressió, per exemple, o que hi ha hagut... un abús sexual, doncs aquí s'ha de mirar molt bé si la persona està preparada. Hi ha tota una fase dintre del protocol que és per saber si la persona està preparada o no per afrontar. Perquè, clar, pot tenir un record que sigui una petita llumeta, però a sota n'hi poden haver moltes de llums, molt més grans. Per tant, sí que és veritat que ens hem d'assegurar que aquella persona podrà fer front a allò, fins i tot assegurar-nos de que no estigui sola, en els moments en què s'estigui duent a terme doncs, la feina aquesta de reprocessar, no? Que es fa durant la fase 4 del protocol. Imagina't, hi ha 8 fases i no és fins a la quarta fase, Candela, que comencem a reprocessar. Vull dir, perquè tenim una fase 1 en la qual hem de recollir tot l'historial de la persona i una fase 2 en la que mirarem si està preparada o no i en la que prepararem. Vull dir que és un procés lent, és una teràpia lenta, però molt profunda.
Que estaríem parlant d'una periodicitat d'un cop a la setmana o potser un cop al mes?
Depèn del professional i depèn del pacient.
Molt bé.
Aquí és molt... Clar, normalment depèn dels objectius que es fixin amb els pacients. Hi ha pacients que tenen més disponibilitat, n'hi ha que no... també depenent del problema hi haurà necessitat de veure's més cops o menys. Sé que amb les fòbies, per exemple, sol ser un procés que va bastant ràpid. Perquè diguéssim que seria una problemàtica senzilla, entre cometes. Potser tardaríem més en problemes una mica més greus, però que se mantengui. Tots els problemes tenen gravetat a partir del moment on afecten. Però amb problemes d'agressió... o d'abús sexual, sí que és veritat que pot haver-hi molta més cosa a tractar, no?
Doncs bé, això, com sempre, és posar-se en mans d'una o d'un professional i ell, doncs, s'ha de fer molta pinya, no? Quan vas amb un terapeuta, amb un psicòleg, amb una psicòloga com vosaltres, hi ha d'haver... Sempre penso jo que hi ha d'haver molta connexió, no? Hi ha d'haver una mena de...
Sí, això és bàsic.
Que sí, perquè si no, si vas allà i dius, mira, escolta, jo, per anar allà i començar a explicar i que no sé què, ja vas amb desgana, malament. Hi ha d'haver una connexió, has de connectar amb el professional.
Sí, totalment, totalment. Mm. Vull dir, el vincle terapèutic és el que ens fa el 70% de la feina. És a dir, si no confiem en la persona que ens ha de portar, quan comencin a sortir coses, perquè surten coses que són molt íntimes, molt profundes, i a vegades de les quals no n'érem ni conscients, no? Mm-hmm. Si no confiem en la persona que ens ha d'abraçar, no?, en el moment en què estiguem més vulnerables, que serà el terapeuta, abraçar de forma metafòrica, eh?
Sí, no, no, sí.
Tot i que a vegades també pot ser física, escolta'm. Hi ha gent que té problemes amb això, jo no seria del col·lectiu que té problemes. Sí. Si en un moment donat la persona ho necessita, no hi ha cap tipus de problema. Però sí que és veritat que hi ha d'haver una confiança com perquè permetre obrir, no?, a aquestes coses, perquè són coses molt difícils.
Doncs res, MDR, ens sentirem a parlar. Avui ens han parlat una miqueta, podríem estar sempre més temps parlant amb la Laura. Hi ha tants temes que quan...
No, no, i sobre l'MDR, de veritat, eh? Si senti, n'entengui una mica, dirà, ui, si s'ha deixat aquí la meitat de coses per dir, perquè es podria estar parlant una tarda sencera.
Home, es té el temps que es té, són quatre pinzellades i, si més no, ja sabem què volen dir aquestes tres lletres. Moltes gràcies, Laura, que tinguis bona setmana.
Igualment, Candela.
Adéu-siau.
Adéu.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs apa, marxarem amb música, no amb una saeta, eh?
Sí, no, jo esperava que em posessis una saeta, però vaja,
sí?
No, és broma. No, marxarem amb una cançó, ja estem escoltant-la. 28 de març de 1979, Eric Clapton es va casar amb Patti Boyd, que, a més, havia estat...
Clar, la dona de George Harrison.
Exacte.
I li va dedicar aquesta cançó que es diu... Leila.
Leila, i que hi ha hagut versions a patades, d'aquesta cançó dedicada a Patti Boyd.
Que us vagi molt bé tots aquests dies, tant si sou andorrans, andorranes, residents, residentes, turistes, turistis... Tant se val, eh? Que vagi molt bé. Ens trobem dimarts, ull viu, que ve l'estiu, això és veritat, eh? Si anem a la carretera, si anem a esquiar...
I tant, i tant, i tant.
No baixem la guàrdia. Una abraçada.
Que ho passeu bé i que feu un bon Sant Sofà.